Bon dia a tothom. Benvinguts de nou a La Finestra. Avui escoltarem, com sempre i en primer lloc, Temps era temps. Continuarem amb el planeta i l'art d'educar. Tancarem aquí el programa de La Finestra i ràpidament n'obrirem un de nou, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut amb el que completarem al matí. Comencem, doncs, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem amb Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola, bon dia. Ens retrobem de nou. El va i ve de les onades continua i ens condueix avui de nou cap a la nostra època. Un temps i una història, hereva, com sempre, de tot un passat comú, però que d'una forma més directa està lligada als fets recents que han tingut més rellevància i significació. En història, 70 anys són un instant, i la Guerra Civil del 1936 fou un fet traumàtic molt proper encara. Les seves conseqüències, però, són presents i vives en el nostre caminar diari. Algunes han estat sovint poc conegudes o silenciades. Parlarem avui de les fosses comuns, una d'aquestes conseqüències que fins fa poc es mantenia en un mig anonimat, present per a molts, però amb moltes pors i dificultats per a sortir a la llum. Estan amb nosaltres els col·laboradors del programa Pere Audí i Toni Orensant. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
I ens presentem, o us presentem al programa, Àngels Martí i Isabel Gallà. Comptem avui amb la col·laboració del tècnic Jordi Borja. Comencem, doncs, a navegar.
Comencem amb l'espai informatiu i ens situem al Priorat. Ja havíem informat en aquest programa de la mostra fotogràfica i exposició El Rentadors, Espais de Dones, organitzada per Carrutxa. Si encara no l'heu vista, estarà exposada a Ulldemolins del 21 al 30 de juny i a Falset de l'1 al 20 de setembre. També el Centre d'Estudis del Priorat ofereix la possibilitat als qui no han tingut l'oportunitat de fer-ho abans de visitar a Pradell de la Teixeta l'exposició Lluís Companys i la seva època, del 30 de juny al 14 de juliol. El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre convoca el primer assaig Artur Bladell Desmobila sobre història, art, etnologia, arqueologia, literatura, economia, política, lingüística, relacionats amb la Ribera d'Ebre, els seus pobles o personatges. El termini per a presentar-se és l'11 d'octubre.
A Reus podrem visitar l'exposició Cartells de la Segona República, 1931-1939. Presenta gairebé la meitat dels exemplars dels cartells editats. Formen part de la donació de la senyora Maria Montserrat Barenys a l'Institut Municipal de Museus de Reus. Veurem mostres d'obres realitzades per artistes gràfics tan reconeguts com Carles Fontseré, Ricard Giral Miracle, Elios Gómez, Josep Morell, Fritz Levi i altres. Fins al 9 de setembre el podeu veure i al Museu d'Art i Història de Reus. Si anem a Tortosa, podrem visitar l'exposició El procés de neolització a les Terres de l'Ebre, els primers pagesos. Finalitzarà el 15 de juliol i està instal·lada a la sala Antoni Garcia de l'antic escorxador de Tortosa.
Una altra exposició, aquesta gandesa, Sedentaris, els primers poblats a Catalunya. Es reconstrueix el procés de l'aparició d'aquests poblats. Veurem reproduccions d'objectes, audiovisuals, plànols i taules cronològiques. Té dos àmbits, l'introductori, que mostra una vida basada en la caça i la recol·lecció, i el segon, dedicat al neolític, fins al 17 de juliol a l'antiga presó del carrer Pes Vell sense número. I si aquest estiu teniu ganes de viatjar per l'Aragó, aquí teniu dues propostes. El campus universitari de la ciutat de Terol tindrà lloc entre els dies 23 i 25 de juliol una universitat d'estiu dedicada a la literatura i guerres civiles en Espanya. La segona proposta ens porta a Ejea de los Caballeros. Entre els dies 2 i 4 de juliol es celebrarà el 6º Congreso de Història Local d'Aragón. Tractarà sobre terrorisme i violència política, identitats en construcció, franquisme i transició, i sobre història de les dones, al centre cívic i cultural de la població.
Amb motiu del bicentenari de la Guerra del Francès, l'Institut Ramon Muntaner vol donar suport als centres d'estudis que vulguin realitzar durant l'any 2008 alguna activitat relacionada amb aquell període històric, amb la Guerra del Francès. A tal efecte, s'han dissenyat tres tipus de fitxes a utilitzar en diverses activitats, tals com itineraris, exposicions de material gràfic, xerrades, publicacions. Hi haurà ajuts dedicats als itineraris, entre els 600 i els 100 euros. Es pretén que siguin editats aquests itineraris. S'han de presentar abans del 30 de novembre de 2007. Per a més informació, tots els que esteu interessats, consulteu la web de l'entitat, www.irmu.org.
La Torre de Guaita.
Avui tenim entre nosaltres a Montserrat Giné. Montserrat Giné va néixer a Barcelona el 1956, encara que ella sempre diu que és del Priorat. Diplomada en infermeria, treballa en un cap de Cerdanyola del Vallès, ciutat on viu. És casada amb dos fills i una gran aficionada al cant coral, fins a tal punt que participa en dues corals de la ciutat. Els seus pares, en Ricard i na Joana, són tots dos naturals dels Guiamets. Tenaç i lluitadora, ha concentrat els seus esforços en el reconeixement de fosses comunes de la guerra i en l'homenatge a qui són enterrats. Es calcula que a Catalunya són unes 9.000 persones. Montse impulsa i parla i convenç, de fet no cal convèncer-los gaire, els familiars de les víctimes del franquisme de la necessitat d'organitzar-se. La seva recerca i el seu treball estan centrats especialment al cementiri de Tarragona. I ara ens explicarà el per què. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, doncs, com va ser que et vas començar a interessar per aquest tema de la Guerra Civil i el franquisme i concretament per les fosses comunes del cementiri de Tarragona?
Bé, mira, de ben petita, el meu germà i jo havíem sentit explicar a la mare la història del seu pare, la tragèdia que varen patir ella i els seus cinc germans. El meu avi, en Josep Ginestivill, fill dels Guiamets, el varen afusellar a Tarragona el 19 d'octubre de 1939, 6 mesos després d'acabada la Guerra Civil, i com a conclusió d'una farsa de judici sumaríssim, sense cap garantia processal ni de justícia. El resum del relat, corroborat més tard en les nostres recerques, era que el meu avi havia estat un bon home, treballador, amant de la seva terra, d'esquerres i respectuós amb les persones independentment de les seves idees. També he de dir que el fet de viure 19 anys en la dictadura franquista, on no s'explicava gens ni mica la història de la Guerra Civil ni de la repressió posterior, ens va generar un sentit de curiositat històrica per assabentar-me d'aquests fets. Més tard, i per casualitat, va arribar a les meves mans el llibre Pilatos 1939-1941, Presó de Tarragona, del senyor Josep Subirats i Pinyana, on apareixia el nom del meu avi i on el senyor Subirats explicava en primera persona, com a presoner i com a condemnat a mort, el patiment de tots els reclusos en aquella presó. És per tot això que en el 1995 el meu germà i jo ens plantegem la recerca de la memòria històrica de l'avi, tot descobrint que eren moltes les persones que, com l'avi, havien estat enterrades en fosses comunes en el cementiri de Tarragona, on no hi havia cap referència d'aquestes persones, havent estat enterrades en la més absoluta anonimat i oblit col·lectiu.
Sabem, Montse, que sou un grup de gent, familiars de les víctimes del franquisme, que sol·liciteu la construcció d'un monument recordatori i de reconeixement a totes les víctimes que hi ha enterrades en aquestes fosses comunes del cementiri de Tarragona. Ens pots explicar una mica quina està la trajectòria d'aquesta demanda i quins són els problemes en què es trobeu, que em sembla que no són pocs?
Guait, efectivament, els familiars de les víctimes enterrades en el cementiri de Tarragona volem construir un monument recordatori i de reconeixement a totes les víctimes de la repressió franquista i que estan inhumades en aquest cementiri. La nostra demanda s'inicia fa 3 anys, tot presentant un escrit signat llavors per 29 famílies de víctimes i adreçat al conseller delegat de GESEMTA SL, que és la Gestió de Cementiris de Tarragona Societat Limitada, entitat íntimament lligada a la Fundació Sant Pau i Santa Tecla. La seva resposta va ser decebedora. No estava en les seves finalitats la construcció de monuments de reconeixement de les víctimes. No obstant això, és evident la responsabilitat en la custòdia de les restes cadavèriques de GESEMTA SL i de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla, com a gestora i propietària, respectivament, del cementiri de Tarragona. Guaita que tenen registres d'enterraments en el cementiri des de finals del segle XIX. I, paradoxalment, ens han manifestat de paraula que ara no coneixen la ubicació de les fosses comunes on varen ser enterrades totes aquestes persones víctimes de la repressió franquista. D'altra banda, familiars de víctimes ens han explicat que les fosses on hi posaven flors durant molt de temps, fins als anys 80, ara estan en gran part ocupades per nínxols de nova construcció. Davant la resposta negativa de la Fundació, ens vàrem adreçar a l'Ajuntament de Tarragona, doncs també hi té responsabilitat dins de la gestora. La resposta de l'anterior equip de govern, de CiU-PP, també va ser decebedora. Ens deien que en tot cas acceptarien una placa o un petit monument per a totes les víctimes de la Guerra Civil. Nosaltres no estem en contra d'aquest tipus de possibilitat, però no té res a veure amb les nostres demandes. Volem, sense cap sentit de revenja ni d'aixecament de nous conflictes, el reconeixement a les víctimes de la repressió franquista a Tarragona. Persones menyspreades i oblidades durant més de 60 anys. Volem retre'ls un homenatge, tot reivindicant la seva memòria, dignificant simbòlicament les seves sepultures, construint un monument on podem inscriure els seus noms i on poder apaivagar els nostres sentiments.
Vosaltres sabeu, Montse, quanta gent hi ha, víctimes del franquisme en aquest cas, que es troben enterrades en les fosses comunes del cementiri de Tarragona?
Mira, segons diversos historiadors d'aquests temes, hi han no menys de 771 persones víctimes de la repressió franquista de Tarragona, enterrades en el cementiri d'aquesta ciutat. D'elles, 659 van ser afusellades entre els anys 1939-1944. 39 persones van ser presoners morts a l'hospital i 73 morts a la presó. En total, de 771 víctimes, la gran majoria de les quals estan enterrades en fosses comunes del mateix cementiri.
I d'aquí a la comarca i de Falset, ho saps, aproximadament?
Respecte a la comarca, sí, respecte a la comarca del Priorat, van haver 52 persones afusellades. Les poblacions amb un percentatge més alt de repressió varen ser la Torre de Fontaubella, amb 2 víctimes entre els 162 habitants que tenia en aquell moment, i Torroja del Priorat, amb 7 víctimes de 384 habitants.
I de Falset, ho sabeu?
Sí, també. De Falset van haver-hi 14 persones afusellades, amb una població llavors de 2.647 habitants.
Per què i de quina manera aquestes víctimes feien cap al cementiri de Tarragona? Sabeu el camí?
Un camí dur.
Ja, això segur.
Les víctimes eren detingudes i empresonades, sovint per denúncies fetes des dels seus propis pobles. Empresonades moltes vegades, per exemple, al Priorat, en el castell de Falset, on molta gent de la comarca i de comarques del voltant, veïnes, eren portades fins allà. Després d'interrogatoris, molt sovint, amb violència, eren traslladades a les presons de Tarragona capital. Els homes anaven a Pilats, recinte de l'època romana, la Punxa, església tarraonina, i les dones les empresonaven al convent de les Oblates. Posteriorment, els jutjaven en un consell de guerra en el carrer August. el judici per mètode sumaríssim, sense cap garantia processal, amb un defensor militar sempre de bastant menys rang que el jutge militar president del tribunal, durava entre 10 i 30 minuts i el resolien amb una sentència de presó o de pena capital. Molt poques vegades hi havien absolucions. Les sentències de pena de mort eren ratificades per l'assessoria jurídica de Franco, que on ratificava o bé canviava la sentència del tribunal. Entre altres, perquè aquest és un motiu evident de subordinació del tribunal a la jerarquia militar de Franco, amb absoluta mancança d'independència judicial. Llavors, un cop confirmada la sentència, en cas que fos de pena de mort, eren posades en el que es denominava, en aquell temps i encara es recorda, posats en capella, unes hores abans de l'execució. Sempre de matinada, eren traslladats al Mont de l'Oliva, al turonet darrere del cementiri de Tarragona, i allà eren afusellats. Els introduïen per una de les dues portes de la tàpia del cementiri, que encara hi són, i els enterraven en una fossa comuna del recinte.
I escolta, Montse, has tingut col·laboració per part dels familiars a mesura de les víctimes, a mesura que les has anat localitzant, que has anat localitzant els familiars?
Completament. Els més de 60 entrevistats que hem fet amb els familiars han estat totes elles emocionants i amb una sensació de compartir sentiments i de vivències molt intenses. Totes constitueixen una experiència gratificant i entranyable. La col·laboració i la complicitat de tots els familiars, grans i no tan grans, fills, nets, besnets, nebots, han estat molt gran. Tothom està col·laborant amb molta il·lusió per reivindicar la memòria dels nostres familiars.
I de ben segur que aquests familiars t'hauran explicat vivències, records, històries. Ens podries comentar alguna d'aquestes?
Moltes, moltes. Cada entrevista és una història, no? Sens dubte, totes les històries són commovedores. Un fet molt repetit és la similitud de moltes d'elles respecte al procés de denúncia i empresonament. Per exemple, pel sol fet que les víctimes havien estat alcaldes o regidors d'ajuntaments de la República o perquè tenien idees d'esquerres. Això els feia estar en la punta de mira dels feixistes. No obstant, sempre hi ha relats que efectivament et colpeixen més intensament. Per exemple, un pare i un fill que van compartir la presó a Pilats. Finalment, el pare va ser afusellat i el fill encara viu. Matrimonis empresonats, el marit és passat per les armes i la dona pareix una criatura a la mateixa presó i li diuen que ha nascut morta. No han sabut mai més res més. Familiars que desconeixien la sort del seu parent i que estan molt agraïts de poder conèixer la seva història i on van ser inhumats. Algunes persones conserven objectes de les víctimes que varen poder obtenir perquè alguns companys els hi van guardar, com per exemple mocadors ple de sang, o el coll de la camisa de l'afusellat, o les flors en els que van eixugar la sang de la cara del pare mort. Finalment, un dels aspectes més emocionants i entranyables és conèixer algunes cartes que les víctimes feien arribar d'amagat als seus familiars i on s'acomiadaven dels seus éssers estimats, tot expressant sentiments amb serenitat i sense rancúnia.
Molt bé, Montse. No m'estranya que t'emocionis. Bé, tornant al monument commemoratiu, teniu pensat alguna llegenda per posar-hi a part dels noms?
Sí, el monument encara no està fet, però nosaltres la llegenda ja la tenim treballada, no? Efectivament, tenim una llegenda i ara us la llegeixo. Mireu, in memoriam de totes aquelles persones inhumades en aquest cementiri i que van perdre la vida durant o després de la Guerra Civil Espanyola 1936-1939, víctimes de la intolerància, la ignorància i la revenja, pel sol fet d'haver defensat la llibertat de pensament i la legalitat vigent. Us varen prendre la vida, sí, però vareu morir lliures d'esperit i pensament. Avui els vostres descendents vivim en llibertat i us recordem amb afecte i gratitud. Descanseu en pau.
És molt bonica. Què en penseu del moviment que hi ha ara sobre la recuperació de la memòria històrica? Se'n fa prou o què et sembla que caldria impulsar?
Mira, durant tota la dictadura franquista no es podia parlar d'aquests temes. També durant la transició cap a la democràcia hem tancat falsament les ferides de la Guerra Civil Espanyola. No es tracta de desenterrar conflictes del passat, però Espanya és l'únic país del nostre entorn occidental que, tot i estant en la democràcia, no ha enfrontat amb objectivitat i valentia política la memòria històrica i democràtica d'uns fets tan greus i traumàtics per la nostra societat. No obstant això, ara la societat civil integrada per moltes associacions memorialistes a nivell de tot l'Estat estan treballant en la recuperació de la memòria històrica i democràtica. Des de Catalunya existeix la denominada Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, que integra a un grup d'associacions entre les quals es troba la nostra. Tots plegats volem fer pressió perquè els estaments polítics recullin les nostres reivindicacions. Hem de reconèixer que des de la Generalitat, mitjançant la Direcció General del Memorial Democràtic, s'estan impulsant polítiques encaminades a la recuperació de la memòria històrica, sovint tan oblidada i tergiversada. Penso que caldria impulsar aspectes de difusió i sensibilització envers aquests fets de la nostra història, tractant-los amb objectivitat i amb perspectiva en el temps, sobretot per assabentar el jovent i fer certa aquella famosa frase que diu: els pobles que no coneixen la seva història estan condemnats a repetir-la.
Però la proposta concreta que ara fa el govern, que intenten tirar endavant aquesta llei de la memòria, quines mancances trobes? Que hi ha mancances? Si n'hi ha, quines són? La proposta concreta del govern.
Efectivament, el govern del PSOE, amb el suport d'Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya, està trobant-se amb moltes dificultats en el tràmit de la denominada llei de la memòria històrica. L'oposició del PP i també en part de CiU s'oposen a la llei. Era de preveure aquest frontal rebuig dels partits de la dreta. No obstant, la llei, en la seva tramitació, sembla que recollirà la il·legalitat dels judicis dels tribunals franquistes. Tot i així, aquesta llei es queda molt curta a judici de les entitats memorialistes de tot l'Estat. També Esquerra Republicana de Catalunya diu que no són suficients els plantejaments expressats pel PSOE i Iniciativa. Les entitats demanen la plena nul·litat d'ofici de tots els judicis sumaríssims militars dels tribunals franquistes i la condemna explícita del franquisme. A més, demanen el lliure accés als arxius documentals, l'obertura de fosses a càrrec de l'Estat i les indemnitzacions que pertoquin. Aquests són, entre altres, les principals reivindicacions que a nivell de tot l'Estat s'han demanat en un manifest unitari impulsat principalment des de la Mesa de Catalunya.
Tenim entès que esteu creant una associació per tal de fer front a tots aquests problemes. Ens podries dir com se dirà aquesta associació i quins seran els seus principals objectius?
Sí, mira, estem contents. Ja hem comentat abans que tenim una constituïda legalment, una associació amb el nom d'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona. A hores d'ara estem en contacte amb familiars d'una seixantena de víctimes. Els nostres objectius són clars: construcció d'un monument recordatori i de reconeixement en memòria de les víctimes de la repressió franquista inhumades al cementiri de Tarragona, localització i senyalització de les fosses comunes a Tarragona, ja sigui dintre o fora dels cementiris, recerca dels familiars de les víctimes, i finalment la promoció, foment i realització d'activitats de tots aquells aspectes vinculats a la investigació i a la recuperació de la memòria històrica, la dignificació i el reconeixement de les víctimes de la repressió franquista a Tarragona.
És possible, Montse, que avui hi hagi algú que ens escolti i potser conegui algun familiar de víctimes del franquisme que es trobi també enterrat en les fosses comunes del cementiri de Tarragona. Com ho pot fer per posar-se en contacte amb vosaltres?
Sí, nosaltres estarem encantadíssims de poder contactar. El més pràctic i ràpid potser és el correu electrònic, no? Jo us el dic, és montseginer@telefonica.net. Si hi ha algú que no té possibilitats d'aquest tipus de correu, també us deixo el meu mòbil, que és 606-00-78-11. I ens posarem molt contents perdó, m'he equivocat, jo mateixa no em sé el meu telèfon mòbil, és que em truco poc, 696-00-78-11, i ens posarem en contacte.
Bé, de totes maneres, la gent que ens escolta també que sàpiga que pot contactar amb el nostre programa a través de Ràdio Falset i aleshores nosaltres podem posar-vos fàcilment en contacte amb la Montse Giné. Bé, i ara el temps se'ns acaba i t'agraïm molt que hagis vingut al programa a explicar-nos tota aquesta problemàtica que hi ha amb les fosses comunes del cementiri de Tarragona, on moltes de les víctimes que hi ha enterrades són també de Falset i de la comarca del Priorat. Esperem tenir-te més endavant entre nosaltres per explicar-nos com va tot i potser també en l'espai del nostre programa Entitats com a representant d'aquesta associació de víctimes de la repressió franquista a Tarragona que heu creat. Moltes gràcies, Montse.
Gràcies a vosaltres.
Per a saber més sobre el tema, podem llegir, en primer lloc, de Josep Subirats Pinyana, Pilatos, 1936-1941, Prisión de Tarragona, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, o bé, La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953, de Josep Maria Soler i Sabater, d'edicions 62. També de Josep Subirats Pinyana, Les Oblates, 1939-1941, Presó de dones de Tarragona, editat per Cossetània. República i Guerra Civil a l'Ametlla de Mar, és una altra proposta, de Xavier Figueres Frasnedo. I finalment, de l'Hisenda Belenguer, Neus Català, Memòria i Lluita.
I ara, Sal i Pebre, de la petita història, amb Toni Orensans.
Historietes de la història. Pasqual Madó és un dels grans homes del liberalisme espanyol del segle XIX. Liberal, ministre, advocat i geògraf a mitjans del segle XIX, va publicar el seu cèlebre Diccionario Geográfico Histórico d'Espanya i sus possessions d'ultramar. Havia nascut a Pamplona el 1806 i el seu diccionari geogràfic va veure la llum entre els anys 1845 i 1850. No s'ho perdin, però té 16 volums. No hi falta, per tant, una detallada descripció del Falset del segle XIX, quan Falset tenia 650 cases. El que explica Madoz no deixa de sorprendre. Avui dia diu el següent, entre moltes altres coses. Falset lo formen 650 cases, en general de dos pisos, circuïdes per un muro i un deteriorado castillo, en el qual se hallava antes la iglesia parroquial. Fixin-s'hi bé, a mitjans del segle XIX el castell ja era una ruïna. Bàsicament, com l'hem vist tota la nostra vida, els veïns de Falset de final del segle XX i principis del XXI. Què diu Pasqual Madoz dels carrers de Falset? Ja s'ho poden imaginar. Les calles són estretes i tortuoses, excepto dos o tres. Algunes tenen mucha pendiente i totes molt mal empedrades. Però ja en aquella època hi havia una excepció, la plaça de la Quartera o plaça Major, en cuyos soportales pueden formar 3.000 hombres, ja ho saben, fins a 3.000 soldats hi caben davall dels porxos de la Quartera degudament arrenglerats. Hi havia escola en aquella època? N'hi havia, als baixos de l'Ajuntament, on hi estudiaven entre 150 i 170 nens. I ja funcionava l'hospital, encara que només fos per als malalts més pobres. Si volen saber quines eren les malalties més freqüents al Falset de mitjans del segle XIX, Pasqual Madoz també en va prendre nota. Això és el que va deixar escrit. Las enfermedades que se padecen son por lo común de carácter inflamatorio y de índole nervioso, efecto tal vez del abuso que se hace de las bebidas espirituosas. Bebidas espirituosas, alcohol a tot drap, per aquells que diguin que les drogues només són cosa dels joves d'avui dia. Pasqual Madoz, 1845.
Després d'escoltar el Toni amb les seves singulars historietes, passem a l'apartat de les entitats.
En tot trajecte trobem expert pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats ens acompanyen. Avui tenim entre nosaltres a Joan Maria Cabré, president de l'entitat Guiametans per l'Ateneu, a qui agraïm la seva presència. Bon dia, Joan Maria.
Bon dia, gràcies.
Podries explicar-nos l'origen i el perquè del nom de l'entitat Guiametans per l'Ateneu?
Ens vam trobar que, degut a la febre constructora d'avui dia, el nostre local del cafè del poble de tota la vida, doncs estava amenaçat de tancament forçós. I com que degut al temps que pràcticament el nostre Ateneu ja només funcionava com a cafè, degut a l'època franquista, que doncs que les associacions doncs també van patir el seu, fora d'algunes que van quedar més reforçades en la lluita, a Guillemets doncs només funcionava ja com a cafè, no? I ara doncs amb les normes de seguretat i accessibilitat que han de tindre els locals públics, doncs el nostre cafè i Ateneu doncs anava al tancament forçós. El poble es va donar compte de que li treien una pota de la seva estabilitat social, no? I degut a això, doncs, ens vam parlant, ens vam unir i vam formar la nostra associació, precisament per prendre consciència de la recuperació necessària, no?
Llavors, per prendre consciència, no, a part de reunir-vos i tal, quins objectius us heu plantejat? Els prioritaris, no?
Sí. Com que ja veus que el problema venia d'una situació general decadent de la nostra societat en l'aspecte de la vida social, de la vida col·lectiva, els nostres objectius doncs són precisament intentar de prendre consciència de lo que és l'identitat compartida a la vida dels pobles, de lo que és la cultura viva, que està tan oblidada i maltractada, precisament doncs en un món on la cultura és un element més de consum, de promoció, de comerç, no? Avui no sé si heu sentit que Tàpies ha venut un quadre per una porrada de milions d'euros, no? Aquest art no és un art per la vida, no? És un art pel consum, no? I que és aquesta cultura que sempre el poder ha intentat de domesticar i de dominar, no? El temps de Franco, ja sabeu que hi havia doncs l'educació ni descanso, no? Que era això, no? Intentar de controlar la cultura popular, no? Nosaltres doncs anem per intentar de fer un treball de recerca per endinsar-nos en l'ànima del poble i per recuperar aquella cultura que va unir a la gent d'abans, no?
Molt bé. I les vostres activitats de quin tipus són? Feu conferències, seminaris, exposicions o temes d'història?
Sí, fem tot el que creiem adient, ho hem fet i ho farem, no? Hem fet conferències a base doncs d'això, d'aprofundir en l'identitat, la importància que té l'identitat en el món d'avui, on sembla que tot el que no sigui internacional i global doncs ja sigui per vendre el xatarrer o l'antiquari, no? Dic que tant se val els objectes com les costums, com la vida del poble, doncs és el que té i tindrà en el món en què quan estàs anant a Anglaterra i trobes els mateixos establiments que trobaries al Passeig de Gràcia o que et trobes a Reus o que et trobes a Tarragona, doncs suposo que la gent a la llarga ja ho està fent, s'adonarà compte de que prou de productes manufacturats, productes en sèrie que tot arreu són iguals, no? I llavors el que és important o serà important doncs serà això, serà els pobles, les entitats, les organitzacions que tinguin una seva identitat característica, no?
Llavors, al voltant d'això, feu algun tipus de recerca o hi col·laboreu amb alguna publicació o teniu en projecte o...
Sí, estem demanant col·laboracions a la Rovira i Virgili, a l'IRMU, l'Institut de Ramon Muntaner, Estem també federats a la, en els Ateneus de Catalunya, per tal d'això, per tal d'aconseguir de tots els recursos amb el, i l'eficiència màxima dels mateixos, no? I doncs continuarem doncs amb més conferències, inclús doncs si convé doncs amb festes que no tindran cap altre objectiu més que això, que doncs que fer convivència, participar, trobar-se amb la gent, no? Descobrir aquesta realitat de la participació i de la col·laboració, no? Res més.
I col·laboreu amb altres entitats de la comarca, d'aquí del Priorat?
Per ara, pensa que tenim uns mesos de vida, no? Nosaltres som comarca i creiem que una de les identitats que tenim és aquesta, no? El ser del Priorat, al voltant del Montsant, de la Mola, no? I evident que estem oberts i ens obrirem tots sempre que sigui convenient, no? Dia tot.
I si algú està interessat en participar i col·laborar amb vosaltres, llavors com ho hauria de fer? O si es vol fer soci, o si us vol fer alguna proposta?
El millor és que es posi en contacte amb el secretari de l'associació, o amb la tesorera, que doncs que tenen molta il·lusió i moltes ganes i són molt eficients, doncs, i o inclús amb mi, vull dir, no tenim cap mena de problema, no?
I per si algú dels nostres oients pues, tenen interès, es podríeu donar un telèfon, un correu electrònic o...
Sí, el del secretari...
Doneu-nos un, el que vosaltres sí. És igual i...
El secretari, que es diu Jordi Soldevila, és el 646 178 162 i la tesorera Josepa Vallès 977 413 024.
Doncs moltes gràcies, Joan Maria. Esperem que vosaltres tingueu èxit amb el vostre propòsit, no? I també esperem seguir en contacte amb vosaltres i poder col·laborar-hi. Fins aviat.
Agraïts, molt agraïts.
Moltes gràcies a vosaltres.
La banda sonora.
La música ens acompanya i és també protagonista al llarg de la nostra història. És temps per a la banda sonora de la història. Us deixem amb Pere Audí.
El poder sempre ha tingut interès en manipular la memòria. És un tòpic dir que la història l'escriuen els vencedors. De vegades és molt clar. Vegem-ne alguns exemples. La gloriosa victòria de Covadonga, la que va donar inici a l'heroic període anomenat de la Reconquista, no fou més que una de les moltes topades entre tropes musulmanes i uns ases salvatges que és com els cronistes musulmans anomenen els ancestres de Fernando Alonso. Fet i debatut, poca cosa, i molt lluny del glamour heroic amb què descriuen els fets més de 100 anys després, els cristians que, després d'haver fracassat en les revoltes que protagonitzaren, fugien de l'Àndalus. A la fi, però, les ànsies feudals dels cristians van acabar amb la presència musulmana a la península i aquesta fou la versió que va perdurar durant segles. És clar que els anava força bé als ideòlegs d'alguns dels règims que hem hagut de suportar en aquest país i que han fet de la unitat d'Espanya un dogma de fe. Com també els anava força bé allò de la creació d'aquesta unitat a partir del casament entre Fernando i Isabel, que és com jo els vaig conèixer. Obliden, interessadament és clar, que tant la corona de Castella com la d'Aragó mantingueren lleis diferents, institucions diferents i monedes diferents. Com obliden que els productes provenents d'una corona havien de pagar arancel als duaners per entrar a l'altra? De fet, l'única institució comuna, i se l'haguessin pogut estalviar, va ser la Inquisició, que intentà donar unitat religiosa a tot plegat. Aquesta manipulació de la memòria fou magistralment retratada per George Orwell a la seva novel·la 1984, on l'Estat tenia el poder de canviar fins i tot el contingut dels diaris en funció dels seus interessos. És a dir, les hemeroteques avui deien una cosa i demà, si convenia, la contrària. La memòria quedava així modificada. Afortunadament, no es va arribar tant. No tot fou cremat, ni manipulat, ni saquejat entre 1936 i 1939. I tenim hemeroteques, arxius, records encara vius de persones que varen patir la guerra i la repressió. Durant molts anys, massa anys, a base de por, han aconseguit escriure la història als vencedors. Ara, els seus hereus ideològics voldrien que tot sigués igual, que la seva versió fos única, incontestada. Però els temps són diferents. La societat, o si més no un sector de la mateixa, no vol seguir amb la memòria embotada i lluita per a que s'obri pas una versió renovada de la història de la guerra i la repressió. Una versió que, al meu modest entendre, hauria de ser el més exhaustiva possible i no oblidar res. Ni les condicions que van menar la guerra, ni la repressió del 36 ni la del 39. No podem caure en el parany d'escriure una història tan tendenciosa com la que fins ara hem hagut de llegir. Avui, però, és nit de revetlla i de festa, la nit del fort renovador. Per això, encara que poc tingui a veure amb el que us deia, us deixo amb Jerry Lee Lewis i Great Balls of Fire, fantàstiques, increïbles boles de foc. Per cert, no tireu papers ni llibres vells a la foguera. Millor porteu-los a l'arxiu. Segur que ens poden ajudar a guardar la memòria. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love, that's a man insane. You broke my wind, what a thrill. Your records just quitting balls of fire. I let the love hold up all in the spotting. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness and grace just quitting balls of fire.
Hem arribat, i a bon ritme, al final del nostre programa, que ha estat l'últim d'aquesta temporada. Esperarem, amb il·lusió, tornar-nos a retrobar a l'octubre amb els ànims renovats i amb un vent favorable que ens faci agradable el viatge. Desitgem que el poder conèixer una miqueta més la nostra història hagi estat interessant i us estimuli a continuar en nostra companyia a partir de l'octubre. Si voleu aportar suggeriments, cara a la pròxima temporada o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic que és laradio@falset.net. Ens tornarem a trobar en antena amb el nostre programa Temps serà temps aquí a Ràdio Falset després de l'estiu. Fins aviat. Us deixem ara amb l'espai al planeta.